Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
Hola, com esteu? Molt contents de donar-vos la benvinguda al programa 400, un programa que ens fa molta il·lusió, és una xifra rodona, però sobretot és la prova de la llarga vida del Revolució 4.0, un programa que porta ja 8 temporades a l'antena de Catalunya Ràdio, i durant aquests 400 programes hem volgut apropar-vos doncs, al món de l'emprenedoria, de la tecnologia, de les xarxes socials, de l'economia. Jo hem fet entrevistant centenars de persones i compartint el micròfon amb desenes de col·laboradors. A tots ells i a tots vosaltres, altres oients, que segons els estudis d'audiència són moltíssims, més de 80.000, moltes gràcies per ser aquí al Revolució i per fer possible aquests 400. Volem fer una festa, una estructura diferent de programa. De seguida entrevistarem el conseller d'Interior del Govern de la Generalitat, Joan Ignasi Elena. Volem saber com la tecnologia, molt important, està transformant i millorant la nostra seguretat. Gràcies a la tecnologia estem millor vigilats. Ho sabrem de seguida. Després del que farem serà dedicar el programa a parlar de com ha canviat el món en els darrers 7 anys, el temps que fa que el Revolució està a l'antena de Catalunya a la ràdio, i ho farem amb la Selva Orejón, el Josep Maria Ganyet, el Ricard Castellet i el Jordi Pi, membres il·lustres de la família del Revolució, i amb ells sabrem com ha canviat aquests 7 anys la tecnologia. Farem un repàs interessant. Ja sabeu que ens trobareu a les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Volem saber com serà el món de demà, com serà el món de demà. Comencem a revolucionar-nos. Volem dedicar uns minuts a parlar més aviat del futur, de com la tecnologia ens ajuda a progressar i a viure d'una manera molt més segura. I ho volem fer conversant amb el conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Joan Ignasi Elena. Volem conèixer com la innovació s'està convertint en una gran aliada de la gent que ha de garantir la nostra seguretat i el nostre benestar. Conseller Elena, benvingut al Revolució 4.0.
Doncs moltes gràcies i un plaer estar justament doncs, en el programa 400, que estiguis aquí, que tot vagi tan rodat.
Molt bé, jo és que pensava dir que no hem parlat de seguretat i el conseller no havia vingut, han vingut altres consellers, i dic que és molt important cada vegada més que parlem de la ciberseguretat i altres temes, que la tecnologia i la seguretat estan molt lligades, no, conseller?
Clar, són instruments, clar, al final la ciberdelinqüència, les tecnologies, com tot, dona oportunitats i també riscs, no? I les tecnologies són uns instruments al servei de la seguretat doncs, molt i molt rellevants en molts àmbits. I per tant, doncs, això es van incorporant i es van aplicant al funcionament del cos de Mossos d'Esquadra.
Molt bé. De seguida parlarem de tecnologia. Abans de parlar d'aquests avenços, des del seu departament s'estan implementant aquests avenços, que ara li haig de preguntar sobre l'actualitat, perquè vivim moments delicats a nivell internacional i això implica que l'amenaça terrorista i la conflictivitat s'està escampant per Europa. Ha augmentat a Catalunya el risc d'un atac terrorista, li he de preguntar?
S'ha intensificat, diguem-ne, és a dir, estem en el nivell 4, igual que érem doncs, durant els darrers anys, no? Però és veritat doncs, que el conflicte ha fet que el risc d'atemptat que ha existit des de fa molts anys a la nostra societat, a les nostres societats, doncs sigui més intens en determinats àmbits, no? I el que hem hagut és de reforçar la seguretat a determinats espais, a determinats objectius doncs, que poden ser objecte d'un intent d'atemptat.
Aquests espais no es pot dir, quins són?
Poden imaginar doncs, els interessos de determinats països que estan en l'àmbit del conflicte, naturalment també les grans aglomeracions, els propis cossos de seguretat, és a dir, intensificar el que és la prevenció que ja es ve fent des de fa 2 anys. Nosaltres el missatge que donem és hi ha risc d'atemptat? Sí. Hi era fa 2 mesos? Sí. I constantment es va monitoritzant doncs, quins són els espais, els àmbits on pot haver més risc, i hi ha molta experiència acumulada, molta intel·ligència acumulada, en el cos de Mossos d'Esquadra, que no actua sol, que actua de la mà també del conjunt de policies europees que estan coordinades doncs, en aquesta lluita. També és veritat que l'objectiu probablement, o el que si es produís algun fet, probablement, i sempre ho posem això entre cometes, és molt probablement un atac individual d'una persona, no? I que, per tant, alguna persona doncs, que en diuen inestable o inspirada, que se senti doncs, cridada a fer un atemptat amb allò que ell tingués al seu abast. Això és un risc que existeix a Catalunya, al conjunt de la península, i que existeix també al conjunt d'Europa, i per això doncs, el cos de Mossos d'Esquadra, que té, insisteixo, molta intel·ligència acumulada, molt bagatge i molta experiència, com totes les policies europees, doncs van fent un seguiment d'allà on hi ha més risc.
Clar, li pregunto, si hi hagués un atemptat de grans dimensions, ens avisarien amb un missatge adreçat a tota la població, com el que vam provar fa unes setmanes?
Depèn del que passés i depèn del que d'on s'esdevingués i, en fi, això és un element, no?, de les noves tecnologies al servei de la seguretat, no? Els sistemes d'alertes de protecció civil, que permeten de donar un missatge molt concret a un grup de ciutadans ubicats en un determinat lloc, pot ser tot el país, pot ser una comarca concreta o fins i tot un municipi, en el qual li dius que passarà tal cosa i el que ha de fer.
No? Ah, per exemple, s'ha fet en el cas d'algun incendi, ja, no?
Es pot fer en el cas d'algun incendi, d'alguna inundació, per exemple, els aiguats que hi va haver doncs, al Montsià ara fa unes setmanes, o en algun incendi, o en alguna fuita d'una companyia i d'una empresa química, doncs, en determinats llocs, tipus confinament, no? I vostès, de tal municipi, no surtin de casa, no? Missatges que són molt excepcionals, els que s'envien, que van dirigits a cada persona i que et diuen una cosa molt concreta que has de fer.
Clar. Anem a parlar de ciberdelinqüència perquè ens preocupa molt i creix perquè hi ha qui intenta treure partit de la tecnologia, no? I per tant la policia feu just al contrari, no? Fa uns anys ni ens ho plantejàvem, però avui tenim comissaria TIC i policia virtual, podem dir. De què s'encarrega, conseller, la comissaria TIC? Perquè jo li poso un exemple que vam explicar en aquest programa l'altre dia. Amb una pime li van demanar 150.000 euros i li van robar les dades i li demanaven aquest rescat. Clar, això ens pot passar a més pimes catalanes, que en tenim moltíssimes en el país. Llavors, com treballa la comissaria TIC?
Això està passant al conjunt del planeta, no? I té una particularitat el delicte de la ciberdelinqüència, i és que és l'únic delicte que no hi ha una relació espai-temps entre el que produeix el delicte, entre qui el practica, és a dir, entre el delinqüent i la víctima. Normalment el delinqüent i la víctima normalment es troben en un lloc físic en un moment determinat, o bé perquè li han robat casa seva, o bé perquè l'han atracat, o bé pel que sigui. En aquest cas ens podem trobar que la mateixa persona que està practicant delictes, es pot estar practicant delictes a Flix, a Mollerussa, i fer-ho des de Romania, o és igual, des d'Itàlia o des de qualsevol altre país del planeta. Això afegeix una complexitat extraordinària, perquè vol dir doncs, que s'ha de fer un treball d'investigació molt més profund quan es produeixen aquest tipus d'atacs, i a més s'ha de fer en coordinació amb totes les policies. Quina és la nostra funció? N'hi ha una que també és important de subratllar, que és de formació al conjunt de la ciutadania, no? Hem de ser conscients de que hem d'aprendre algunes pràctiques, i en aquest sentit, doncs, tant a escoles com a empreses, a través de les càmeres de comerç locals, a través de les associacions d'empresaris, els Mossos d'Esquadra fan molta formació, comerciants, petits empresaris, etc., respecte a això. I després, doncs, reforçar la intel·ligència, els efectius que treballen i que persegueixen aquest tipus de delictes. I ho fem amb molta energia, amb molta dedicació. Ara és veritat que aquests són uns delictes que arreu del planeta estan creixent de forma exponencial.
I a Catalunya també?
A Catalunya també, sí.
Us arriben casos perquè heu detectat aquest augment de cibercrims. Sí, no sé quins són els més freqüents.
Els més freqüents, com tots els delictes, són sempre els menys rellevants, els que tenen menys intensitat. Les petites estafes d'un producte que has comprat per internet i no t'arriba, que t'han posat uns diners per apuntar-te a no sé on i resulta que no existeix. Aquest tipus de delictes, diguem-ne, menys rellevants des del punt de vista econòmic, no? I després n'hi ha de més importants, com el que ara citava, d'empreses a les quals doncs, els amenacen retirar-los i tota la documentació. robar-los, no es pot dir d'una altra manera, doncs, tota la informació que tenen acumulada en la seva organització, que els bloquegen els sistemes, etc. No? Hi ha des de la gran delinqüència fins a la petita delinqüència, i aquí està... Per això vam crear la Comissaria General de Ciberseguretat, per això doncs, l'anem dotant de molts mitjans i de molta intel·ligència, i per això treballem molt coordinadament amb moltes policies europees. De fet, un de les operacions més importants que es van fer a Espanya, Albània, a Itàlia, diferents països europeus, va tenir una participació molt important d'un desmantelament d'una gran xarxa criminal. Uh-huh. En aquest sentit, doncs, hi va haver la participació molt, molt activa de Mossos d'Esquadra, que fins i tot ens vam desplaçar en alguns països a fer detencions, no?
Per tant, els Mossos d'Esquadra cada vegada també han de tenir més competències digitals, no?, com en altres professions.
Clar, sí, ens hem d'anar posant al dia, i el cos s'hi va posant al dia. Per exemple, la comissaria virtual. Nosaltres tenim una app, no?, de Mossos d'Esquadra, que hem començat ara, que té algunes funcions. El nostre objectiu és que aquesta app acabi esdevenint, doncs, la comissaria a la butxaca, no? És a dir, que des d'ella puguis posar denúncies, en fi, interlocutar amb l'administració. Bé, hem de seguir el ritme de la societat, no? El cos de Mossos d'Esquadra, clar, vetlla per a una cosa tan sensible com és la seguretat, és a dir, que és la garantia dels drets i llibertats de la gent.
Aquesta forma que ja funciona o encara no? Estan
aquesta
proves.
No, aquesta app funciona, però encara no pots presentar denúncies, eh? És a dir, que té unes quantes funcions. En els propers mesos probablement presentarem moltes novetats en aquest sentit.
Clar, és que estic fins i tot pensant que avui en dia, per exemple, ara a mi em roben a mig del carrer i tinc temps de fer una fotografia d'aquí amb el mòbil, no?, de qui m'ha...
Clar, sí.
Qui m'ha robat. I això, puc penjar aquesta foto, la carrego a l'app, no?
Sí, això ara encara no es produeix. No, aquesta funció encara no la té l'app, perquè l'app darrere hi ha una organització capaç de gestionar-ho. Has d'anar a la comissaria, però amb aquesta informació, naturalment, de la fotografia, evidentment ens ajudes molt a poder, doncs, a detenir el responsable.
O un vídeo, perquè, per exemple, veus un robatori en el metro, tu estàs gravant i potser després en aquest que li han robat li pots passar el vídeo.
Sí, de fet, les càmeres, doncs, que hi ha a moltes... En fi, a molts establiments ens ajuden, per exemple, a resoldre delictes que potser no han estat en aquell establiment, sinó que s'han produït al carrer. I que la lectura de les càmeres i la visualització de les càmeres ens permet identificar els responsables d'alguna cosa que potser s'ha produït 200 metres més enllà o un quilòmetre més enllà, perquè hem vist el pas de la persona, no?
En un Revolució TV3 me'n recordo que vam parlar dels drons, dels drons i la seguretat, i vam dir que cada vegada hi hauria més drons a Catalunya. És certa aquesta frase?
És així. És així, i és un és com tot, té riscs i alhora també és oportunitats per nosaltres, per exemple, per la gestió de tantíssimes coses, des del trànsit fins a les grans aglomeracions. Ens permet, doncs, tenir un coneixement extraordinari del que està passant, perquè pensin que les imatges que surten dels drons van directe al vehicle dels policies que estan patrullant. O, per exemple, en el cas de les emergències, doncs no és el mateix abordar un incendi tenint informació permanent en el centre de comandament avançat, on estan els comandaments que prenen les decisions de com abordar l'extinció d'un incendi. No és el mateix tenir informació dels drons que van circulant i van analitzant, doncs, cap on va el vent, cap on està l'incendi, on està més intens, on no, que anar a les palpentes, en aquest sentit, doncs, sense aquestes imatges excepcionals que et donen els drons. I alhora...
Tenim xifra per això de quants drons tenim?
El cos de Mossos d'Esquadra en té desenes, diguem-ne, en té molts, i això serà un creixement molt, molt, molt important. Però, paral·lelament amb això, també hi ha un risc, no? Hi ha el risc, doncs, que això, els drons poden ser instruments d'agressió en un moment determinat, i, per tant, allà on hi ha grans aglomeracions, nosaltres tenim un sistema de detecció dels drons que no estan identificats i fins i tot un sistema per poder-los retirar. Uh-huh. Per exemple, al Camp Nou, en aquests moments, doncs, si un dron no autoritzat entra a l'àrea de l'estadi, doncs es pot interceptar, conèixer que no sabem qui és i, fins i tot, a través d'un sistema, que es diu sistema Kuppel, retirar-lo d'on està. És a dir, fer-lo volar en una altra direcció, per ser explícits, i treure'l del focus de l'aglomeració. Per què? Home, doncs perquè és un...
Clar,
perquè és
un risc
que pugui haver-hi doncs, un atemptat,
clar,
etcètera.
Drons desconeguts és una amenaça, que es cal prendre molt seriosament, perquè dins d'aquest dron desconegut pot haver-hi un artefacte.
Efectivament, això també ho vam fer. Això, la ciutat de Barcelona, gairebé en la seva totalitat, està garantida en aquest sentit, i també, per exemple, ho vam fer en el mobile, doncs aquest sistema estava... perquè el tenim instal·lat en alguns llocs de la ciutat, i alhora també hi ha un sistema mòbil que ens permet, doncs, en grans aglomeracions, per exemple, el mobile, doncs, poder també garantir la seguretat en aquest sentit.
Hi ha un altre sistema que és, en aquest cas, el POSME?
El POSME és un reactiu. Això és de la policia científica, que durant la pandèmia els tècnics que hi ha a la policia científica van idear, no? Van inventar, de fet, sí, van crear un reactiu que permet que extès a la pell i extès als béns mobles, permet veure les empremtes d'una forma molt i molt i molt i molt superior a la que hi havia fins ara.
Uh-huh.
I això, de fet, moltes policies arreu del món ens les estan demanant, perquè realment un avenç extraordinari. Permet fins i tot això, amb una persona que ha estat lesionada, que ha estat agredida, una persona que ha perdut la vida per culpa d'una agressió, doncs ha d'extendre-la al seu cos i veure exactament quines mans, per entendre'ns, han anat a parar allà, no?
Uh-huh.
I això, des del punt de vista de la investigació, doncs és un avenç molt important.
I les càmeres? Hem d'estar més vigilats en càmeres? Què en pensa el conseller? Perquè aquí en el programa, l'altre dia, per exemple, parlàvem de la ciutat de Seül o parlàvem d'altres exemples, és a dir, tenim més càmeres de les que pensem, estem vigilats, no hi ha d'haver-hi tantes càmeres, no? El dret de la intimitat, què en pensa el conseller?
Jo sóc d'una vocació restrictiva en aquest sentit. És a dir, jo crec que hi ha d'haver càmeres, no han de tenir reconeixement facial, les càmeres han d'estar autoritzades i han de tenir una lògica que és la seva existència i han de ser útils per la investigació, no pel control. És a dir, nosaltres, les càmeres ens han de garantir i facilitar doncs, que hi pugui haver una investigació en un moment determinat d'un delicte. El que no pot haver és un reconeixement facial a priori de les persones i d'allò que fan, perquè això és un altre tipus d'estat que a nosaltres no ens interessa gens. I, per tant, el dret a la intimitat cada vegada més vulnerat, perquè tot això que estem parlant doncs, atenta molt directament a la llibertat i a la intimitat de les persones, però aquest equilibri s'ha de garantir, perquè el que no podem és viure en una societat tutelada.
I el que no hem vist encara, que sí que hem vist altres països, és robots policia, perquè la intel·ligència artificial també, no sé si cada vegada entra més en la seguretat, ja estan mirant temes de... Vostè li agradaria tindre algun mosso robot o no és gaire partidari?
Si hi ha algun instrument que ja sigui això, que permet ajudar doncs, a resoldre algun delicte o evitar-lo, ja em semblaria bé. Ara, hi ha una cosa molt important, eh? O sigui, no podem perdre el nord. Darrere hi ha persones. I això, és, en aquest àmbit, en el món de les tecnologies, sempre hem de veure'ls com un instrument que ajuda a les persones a resoldre coses, no com una substitució. I un dia recordo que hi va haver una conferència molt interessant sobre intel·ligència artificial al cos de Mossos d'Esquadra. I després em va tocar xerrar a mi i vaig voler recordar una cosa. Quan hi ha una agressió sexual amb una noia...
Sí, un tema que ens preocupa moltíssim a les dones.
Efectivament,
sí.
I als homes.
També, als homes.
Quan hi ha una agressió sexual a una dona... ningú pot substituir la primera atenció que pot fer un bon policia, no? una persona que és capaç d'empatitzar amb el dolor que ha viscut aquella persona. No? I, per tant, això, que és un cas extrem, en tots els àmbits, la funció de la policia de proximitat, d'acompanyament, de coneixement de l'entorn, de parlar amb la gent, de ser propera i de saber què està passant a la seva ciutat, de que et diguin pel seu nom, jo quan demano que el cos de Mossos d'Esquadra creixi tant i tant, i ho estem fent, 800 a l'any, és justament per tenir una policia que fa aquesta funció. No només de reacció davant del delicte, sinó d'acompanyament de la societat a la que serveix. I això mai ho substituirà una màquina. Una, per molt intel·ligent que sigui.
No, no, el tema aquest que parlava també, no?, de les dones, és preocupant, que encara haguem de patir, i això passa, conseller, quan les dones volem sortir a córrer soles, de veritat li dic, i ho dic per encara tenim por? Això com ho podem acabar? No, bueno, que ens notem més segures, no?
Això nosaltres hi treballem molt, però té moltes més dimensions, i això té a veure amb la societat. Sí, l'heteropatriarcat existeix, sí, sí, sí. A vegades hi ha molts que diuen que tenen amics que es troben, que els hi fa molta por això del feminisme perquè el veuen com una imposició. No, 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 no. És que la imposició ha estat d'aquest sistema a les dones durant segles. I el que ens anem de sortir només és de la reivindicació i la determinació. I amb això no s'ha de tirar un pas enrere. Jo amb això crec que des de les opcions polítiques, democràtiques i d'esquerres, no s'ha de ser condescendent, s'ha de ser determinat. I naturalment que sempre hi ha queixes i sempre justificant-ho amb causes, en fi. Hi ha moltes queixes, però la realitat és la que és. Què és el que ha fet que els cossos de seguretat no hi haguessin masses dones? L'heteropatriarcat, sí. Què és l'heteropatriarcat? Un sistema en el que s'ha imposat la lògica dels homes. Doncs això s'ha d'acabar. I això només no s'acaba d'un dia per l'altre, però sí que s'acaba amb determinació política.
Gràcies, conseller Joan Ignasi Elena. Molt contents que sigui en aquest especial Revolució 400 parlant de tecnologia i seguretat. Gràcies.
Gràcies. Queda't així, queda't
aquí. Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges. Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú. Com serà la Catalunya del 2030? Queda't així, queda't aquí, amb mi. Dissabtes a l'API web i diumenges de 10 a 11 de la nit. A Ogilvy Barcelona revolucionem la comunicació ajudant les empreses a fer créixer els seus negocis i a crear marques líders, marques conscients, respectuoses amb la societat i el planeta. I ho fem integrant creativitat, estratègia, data i tecnologia.
Per això els anunciants ens han escollit com l'agència número 1 de Barcelona. Revoluciona't amb Ogilvy.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria t'hi acompanyem.
Em van ensenyar que el progrés no és ni fàcil ni ràpid. Marie Curie. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Com ha canviat el món des del 2017? Sembla que va ser ahir, però han passat moltes coses. Una pandèmia mundial, sense anar més lluny. Com ha transformat la tecnologia el nostre dia a dia? Quines xarxes socials han aparegut? Quines han perdut pes? Com es veia el futur i com es veu ara? Les preguntes són infinites i és el que és que el món evoluciona a una velocitat vertiginosa. Avui volem fer una especial 400, una tertúlia de 30 minuts amb col·laboradors del programa que coneixeu molt bé. Josep Maria Ganyet, Jordi Urbea, Ricard Castellet, Jordi Pi i també la Selva Orejón. Què tal? Gràcies per ser en el 400 a tots.
Contents nosaltres, al revés.
400. 400, això és una meravella. I no, sembla com els gols del Messi, no? Quan el va fer? L'hem fet.
I perdoneu, el zero estava jo, eh?
És veritat.
Jo crec que amb 400 els que menys hem canviat som nosaltres. Estem igual.
Alguna arruga, no?
Alguna més fotut.
Sense cabell. Bueno, exacte, anava a dir-te.
Jo una mica més fotut. Escolta, quan sortim podríem quedar a Clubhouse. Anem a fer una copa a Clubhouse.
Ara parlem a Clubhouse. Sí.
Sabeu qui és aquesta dona? Qui és?
Shakira.
I sabeu com es diu la cançó?
Home, encara no arribo jo.
No.
No, es diu Me Enamoré. Va ser el hit de l'any 2017, val? Quan va començar el Revolució. El Revolució va començar el 16 de febrer del 2017. I repassem part de la lletra, eh? Pensé, este todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita, eh? I mireu ara on són Shakira i Piqué. Per tant, escolta, amb 7 anys poden passar moltes coses, companys, bromes a banda. A veure, com definiríem, doncs, una frase? He de dir que amb 7 anys al Revolució li han passat coses, eh? Pobre, perquè ha estat 9 mesos sense la seva presentadora directora, però després ha tornat i ha sobreviscut, eh? Ha sobreviscut moltes coses al Revolució. Però què ha passat en 7 anys, diria Jordi Urbea? Tecnologia, xarxes, amb què et quedes d'aquests 7 anys?
Jo em quedo que aquests 7 anys m'han passat volant i han hagut moltes coses que han succeït, però els que venen els propers 7 encara seran molt més bèsties i encara viurem molts més canvis, i quan ens tornem a veure els 800 programes, doncs segurament analitzarem els 400 anteriors i direm, escolta, encara va haver-hi molts més canvis, però d'impacte global, no solament allò social, sinó de molt, 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 molt global. Ja veuràs que els que venen són molt forts.
He de dir que el 2017 no parlàvem gaire de ciberseguretat, ara sí, sí que parlàvem de xarxes socials, i el 2017 estàvem parlant de l'Apple iPhone 8, i ara ja pel 15, Ganyet. Tu què et quedes amb aquests 7 anys, el més destacat, tecnològicament?
Tecnològicament, a mi el que m'interessa molt és l'impacte social de la tecnologia. Jo crec que la tecnologia ja ha permeat a totes les capes socials, a totes les maneres de fer, a les feines, i això crec que ha elevat l'esperit crític. Abans, potser el 2017 vam començar, però abans el 2017 ens agafàvem tot com a donat, com a inevitable. Ara hem vist, doncs, amb l'evolució i l'impacte de les xarxes socials a la societat, que no tot ha sigut bo. Han vist la irrupció de la intel·ligència artificial, com això impacta la manera de fer, i ens ha plantejat molts dubtes, alguns raonables, alguns totalment marcians, però que ens ha fet aixecar, jo crec, aquest nivell de crítica i d'autocrítica, de, no només amb la tecnologia, sinó com la utilitzem.
Ricard Castellet, Jordi Pi, veure, Ricard, amb què et quedes d'aquests 7 anys?
Em quedo amb moltes coses, eh? Recordo com vam començar, que era podcast, vam passar a ràdio, vam passar a televisió, l'evolució, no? El Gene Rock l'altre dia deia una frase brillant que deia que tot va molt de pressa, però no serà ràpid. I em quedo amb el factor temps. Jo estic molt obsessionat últimament amb el factor temps. Sembla que tot va molt ràpid, que tot va canviar, que la intel·ligència artificial ens canviarà el món, tots serem robots, implants, i això no, requereix un temps per anar païnt, per anar socialment també entenent l'impacte.
Per mi, de fet, Ricard, la paraula és falta de digestió, no? O sigui, velocitat, falta de digestió i deshumanització. Jo crec que estem aquí, o sigui, estem totalment superats. Aquestes serien les paraules.
Però la capacitat de gestió dels més joves és molt més gran que la nostra, eh? També tenen una diferència. Nosaltres tenim una capacitat de gestió més tranquil·la, més pausada, possiblement inclús acceptada amb el temps, però la gent jove que puja a una velocitat
brutal. Digereixen coses més petites i totalment puntuals. Nosaltres ho volem digerir tot, sí. I aquí és on se'ns fa la cosa al pap.
Jo us he de dir, ara escoltarem a la Selva, en la meva opinió, el més, per mi, el més important del 2017 al 2023 que ha canviat tecnològicament va ser la pandèmia. Jo tenia la sensació que quan parlàvem el 2017 de tecnologia, molta gent em deia, el que expliqueu no ho entenc. I quan va venir la pandèmia, el 20, tothom va entendre. I que era el teletreball, i llavors les aplicacions de Zoom, de Meetings... És a dir, això també esteu d'acord, que la pandèmia ja ens va fer a tots més digitals? Selva?
Mira, jo penso que han dit dues coses que estic absolutament d'acord. Una és la que evidentment tots hem viscut, que és aquesta velocitat, que això ens està portant a l'esgotament. I no només parlo a nivell individual, sinó a nivell absolutament social i empresarial. Aquesta velocitat, a part de l'esgotament, ens està fent que estiguem posant les vies al mateix temps que està venint el tren. I la realitat és que la major part de les empreses i de les persones no estan invertint en seguretat i en canvi ens estem perdent. Soc molt defensora de la intel·ligència artificial, però que ens estem perdent amb molta tecnologia quan els pilars més bàsics no els tenim ni de sobres ben assumits.
Esteu d'acord, Ganyet, amb el que deia la Silva?
Sí, totalment, totalment. I enllaçant amb això que deia, parlem molt d'intel·ligència artificial, però hi ha molt poca gent, molt poques empreses que estiguin fent coses realment amb intel·ligència artificial, ja no desenvolupant, sinó aplicant-la. Tots parlem de ChatGPT, intel·ligència artificial generativa, i tu vas a visitar empreses de comunicació, amb empreses, agències de publicitat, no la del Jordi, que són molt punters, i sé de primera mà que els seus treballadors estan obligats a dedicar un
temps a explorar en això, però tothom en parla molt, però, escolta, no se'n veuen encara l'impacte, eh? O sigui, no, sí, esclar, la intel·ligència artificial escriurà guions, generarà imatges, canviarà la política perquè omplirà tot de fake news. Bueno, han passat unes quantes campanyes i de moment encara no ho veiem, eh?
Però jo aquest dematí he estat fent servir el ChatGPT per treballar.
Sí, tothom el fa servir, eh? Tothom el fa servir, poc més o menys.
Tothom. Qui està posat al Montic, no?
Sí. D'altra banda, també penseu que estem treballant amb prototips. No són productes finals, eh? Són prototips. I amb el que tot això comporta, eh? Però no hi ha un impacte en l'economia, no hi ha un impacte encara. En parlem molt, i sobretot posem el focus en coses que són totalment marcianes, com he dit abans, i ens preocupem molt poc de l'impacte a curt termini. Després, si voleu, en parlarem. Mira, sí, estaria d'acord. M'agrada molt la metàfora aquesta de arriba el tren i estem posant les vies.
Mira, hi ha un estudi que ha sortit de Boston Consulting Group que deia que han fet un estudi d'allò de dos grups, un utilitzant eines d'intel·ligència artificial i d'altres que no, i ha resultat que el que utilitza eines d'intel·ligència artificial ha millorat un 40% la productivitat. Jo no entraré al debat si és 40, un 20, un 30, un 12, però segur que hi ha una millora de productivitat, i jo crec que el que farem és canviarem feines rutinàries i avorrides que ens les faran les màquines per donar més temps al pensament i a la intel·ligència humana per fer certes coses. Per tant, és un canvi de paradigma que hem de veure com el rotllarem.
Sobre això, Jordi, em preocupa una cosa, perquè estic totalment d'acord, però per mi hi ha un problema de sigles. O sigui, mentre les grans direccions segueixin abogant per les sigles aquelles del ROI, l'actitud del rock and roll està fora.
Tome d'acord.
Per tant, aquests moments de pensar que serien molt necessaris i que són més de rock and roll que no de ROI, els veig lluny, però per aquesta raó. Perquè al final, deixar el ROI per abordar el rock...
És car.
És car i és hasta lleig, no? Depèn de com.
I el moment no ajuda, també és veritat, eh? El moment no ajuda. Jo crec que els propers anys, per això, viurem un concepte que a mi m'agrada molt, que és el del copilot, i fer Microsoft va per aquí. Tots serem els pilots de la nostra feina, els pilots de l'avió el portem nosaltres, i això crec que no canviarà, però tindrem un copilot, que serà una intel·ligència artificial, que ens ajudarà a pilotar millor l'avió. I això és el pas que hem de prendre tots, cada un de nosaltres, sigui la feina que fem, algunes més, altres menys, és veritat, en els propers anys, a copilotar el nostre dia a dia laboral amb una eina que ens ajudarà.
De fet, ja ho fem. O sigui, la intel·ligència artificial, quan és més potent, és quan és invisible. No quan ens hem de pensar com li preguntem per arribar a no sé on. O sigui, ens filtra cada dia el correu d'espam. Sí. Ens portem el GPS amunt i avall. Ens recomana pel·lícules i cançons a les plataformes. Ja hi vivim. Ja copilotem amb la intel·ligència artificial. I és quan és més potent. Jo diria que ara estem en un moment de transició, coincidim amb tots, un moment Napster de la intel·ligència artificial, quan això regularitzi, tindrem un benefici molt, molt potent. Los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me
rompan en pedazos, resistiré, una cançó que també vam escoltar durant la pandèmia, quan molts estàvem teletreballant, fent ràdio també gràcies a la tecnologia. Silva, abans he tocat el tema de la ciberseguretat, que tu ets experta, i l'altre dia explicàvem al Revolució que les pimes catalanes estan rebent atacs, atacs i demanen rescats de 150.000 euros als hackers, no?, per recuperar doncs les dades, no? És un tema que ens preocupa, aquest, ciberseguretat.
Sí, i jo, sobretot, no puc estar en un programa de ràdio o televisió sense diferenciar que una cosa són hackers i l'altra cosa són ciberdelinqüents.
És veritat.
Els que estan fent les coses negatives sempre ciberdelinqüents. Els hackers ho utilitzen de manera molt positiva. Estic totalment d'acord. Efectivament, les pimes, i m'atreveixo a dir amb la boca molt gran que les multinacionals i, sobretot, les institucions públiques no s'estan posant les piles al nivell que se les haurien de posar. I aquí la intel·ligència artificial pot jugar un paper fonamental. Podríem fer, per exemple, playbooks, podem fer roadmaps, amb diferents tipus de situacions, que a part són absolutament típiques, estafes del CEO, ransomwares, etc., que les pot pilotar una pròpia intel·ligència artificial i que nosaltres només caldrà que estiguem a banda dreta per anar veient si els processos que els estem donant són els que han de tenir o no. Per exemple, quan tu tens un ransomware, tot l'equip comença a pujar-li el cortisol, que és una bestiesa, comencen a posar-se molt nerviosos. Doncs si tu tens un roadmap que automàticament t'està dient desactiva d'internet, activa això, reactiva còpies de seguretat, etc., ens ajudarà molt a tenir més qualitat de temps a la nostra feina.
Tu t'estàs protegint o us esteu protegint?
Nosaltres tenim uns protocols exagerats, a vegades penso que són inclús excessius, però quan penses en les coses que et protegeixen i del que t'evites, penso, mira, escolta, benvinguts siguin totes aquestes claus, passwords, dobles bloquejos i a més que ens ajuden a estar tranquils a casa nostra gaudint d'aquest tema. No?
Mira, un exemple recent de la Universitat Pompeu Fabra, aquest any han obligat a tothom a professors, personal investigador i tots els alumnes a utilitzar una aplicació de doble autenticació. És un conyàs quan entres a diferents terminals, però escolta, no ens pot passar el que va passar a l'Autònoma, que va ser molt, molt greu. Paralitzar tota una institució com l'Autònoma per un atac de ciberdelinqüents és molt
greu. O l'Hospital Clínic, també.
Encara més greu. Sí, encara més greu, vull dir, en tot cas... Jo crec que està molt, molt bé que en siguem conscients, és allò que deia abans, hem agafat consciència a base de
però això s'hauria d'obligar les empreses a fer protocols d'aquest estil. Això que ens acaba de comentar, no? Escolta, tindries que actuar de forma natural. Si passa això, hi ha tot un protocol d'actuació. I normalment això ens en oblidem, no? I aquestes empreses hem sempre de tard, no?
Si treballes per multinacionals, per grans empreses multinacionals del sector, t'obliguen a tindre uns protocols de seguretat com aquests.
Jo crec que ja ens preocupem molt de la seguretat a nivell tecnològic i ens preocupem poc de la seguretat en termes d'ètica i humans, anem a dir. Dic això perquè hi ha un altre ciberassetjament, podem dir, no?, que és el de les xarxes, i d'aquest ens l'agafem d'una altra manera. I no ens donem compte que la protecció que busquem en aquestes xarxes en molts casos està produint l'efecte contrari, que és l'efecte anar enrere i la falta de llibertat, etc etc. Jo que vinc del món de la lletra i que me'n passo uns quants guions cada dia, estem anant enrere. I això també té a veure amb la seguretat, no la ciberseguretat, però sí amb la seguretat que busquem tots, no?, d'aquesta confortabilitat, sobretot a l'espai de les xarxes. Per tant, crec que també és important aquesta seguretat.
Evidentment. Mira, perquè és una presa per fi de consciència. Hem sigut, i el primer, naïfs i innocents durant molts anys. Tot semblava fantàstic, ens queia la tecnologia de dalt, els iPhones i tot et semblava collonut, perdó. I ara realment prenem consciència. Prenem consciència a nivell de ciberseguretat a les empreses. La gran majoria de les empreses ja tenen o tenim protocols que són tocanassos, però que són necessaris. Hem après, som ja quasi bé activistes, quasi molts, hem pres consciència de les dades personals. Al món de la salut no us ho vull ni imaginar. I després hi ha un tema que per fi també ha arribat.
Tocarem també el món de la salut.
A les xarxes socials, que fins ara això era un debat menor i ara per mi és un debat ja del dia a dia.
Ara que heu parlat un moment de les xarxes socials i escoltarem a la Selva, què ha passat amb aquests 7 anys de revolució 4.0? Doncs que hem vist com Facebook, companys, ha perdut molta presència, si parlem comparat amb el 2017. TikTok, recordem, va néixer a la Xina el 2016, però no ha estat fins fa poc, doncs, que ha arrasat, com sabeu, i el Jordi Urbeu sap molt bé per la publicitat que TikTok ha arrasat. També esteu d'acord que influencers d'Instagram estan ara sent substituïts per TikTokers, i això no passava el 2017. Elon Musk ha pres el control de Twitter, no?, i li ha canviat el nom a X. Han passat coses, en 7 anys. Pagarem ara, es veu, no?, per l'ús de les xarxes. I, doncs, un altre exemple, no?, que quan va començar la revolució no hi havia ni rastre del KingLeaks, que va ser fundat el 2022. Per tant, tema xarxa.
Te'n deixo una més gorda.
Quina?
Que està vinculat, no és purament xarxes, però Apple comença a donar 4,5% d'interès pels teus diners.
És veritat.
I això és molt bèstia, perquè Apple en si és una xarxa, no ens en oblidem, amb tot el que té darrere, i et donen 4,5% d'interès als Estats Units, que, fixa't el titular de l'altre dia, el Santander, el senyor Botín, era: jo ja no competeixo contra altres bancs, competiré contra Apple.
Sí, això n'havíem parlat. Selva, volies afegir el tema de les xarxes socials?
Sí, volia afegir dues coses. Una, estic absolutament d'acord. Ja sabeu que tinc una vertena molt, molt, molt humanista. Treballem amb 15 psicòlegs. El que estem veient ara no ho havíem vist mai i portem 17 anys des de la nostra creació. Per tant, déu-n'hi-do l'experiència que tenim treballant amb multinacionals. Haig de dir dues coses. Una és que les plataformes socials no estan al nivell de les nostres necessitats. Si tu tens un problema de hackeig, si tu tens un problema de que t'han inhabilitat el compte i un llarg etcètera, i no em refereixo a nivell domèstic, sinó a nivell també corporatiu, no estan donant resposta en temps i en forma que l'haurien de donar. I això és una cosa molt preocupant. Això per una banda. I per l'altra banda, efectivament, nosaltres ens estem trobant en el despatx cada dia més que quan hi ha un ciberincident diguem que tothom es posa les piles, però que aquest ensurt et dura el cos aproximadament uns 2-3 mesos. A partir d'aquí ja comencem a rebaixar les defenses. I per més protocols que tinguem, si tu això no ho tens ben assumit, no hi ha cap tipus d'eina ni de defensa de seguretat que sigui eficient, perquè el factor humà és clau.
El tema de les xarxes, Ganyet, va, amb quin canvi et quedes d'aquests 7 anys?
Home, amb la destrucció de Twitter i la mort de Twitter.
Mort de Twitter, ja?
Sí, home, Twitter ja no existeix. Ja no existeix.
O sigui, Twitter no.
Ja no
Twitter
existeix.
No existeix.
Twitter, no existeix ni nominalment ni tal com era.
I la X no és el mateix.
Ni la gent que hi érem som com érem, ni... Hi ha molts factors, eh? Un és la fatiga de les xarxes socials. No podem pensar que quan érem 4 frics a Twitter fa 15 anys tinguem la mateixa energia i ganes que ara.
Era més interessant,
A mi per això, segueixo amb les meves, tu has dit érem 4 frics, ara som 6, eh?
No, però
perquè els que estan a TikTok ni sí. Lo huelen, eh? O sigui, aquests ni oloren Twitter, eh?
Continuem sent frics, sent pocs, i un dia algú ha d'estudiar bé aquesta gran influència que té Twitter o ara X, quan realment té 250 o 300 milions d'usuaris actius.
Clau.
És molt poqueta gent, però és la que marca l'agenda. Per què? Perquè els periodistes, els comunicadors, els publicistes...
Els polítics.
Els polítics van a veure de què es parla i què interessa.
Però marca l'agenda de quina edat, de quina... d'aquí.
Dels mitjans, en general. Sí, però, és veritat.
D'uns mitjans que hi ha moltes generacions que ni tan sols saben que existeixen. Sí.
Pensem en l'eina. L'eina és 160 caràcters, 164 caràcters, no recordo.
No, 280.
És una castanya. Si t'ho veus fredament, és una castanya. És una castanya. T'ho veus? A mi, tu, sigues una mica honest. Escolta, amb tot el que podem fer ara amb altres eines, és com una mica primitiu. Clar, fa 15 anys era com la revolució. Sí, era superràpid. Però tu veus en perspectiva i dius, escolta, però si tot ha millorat 50 vegades per fer-ho ja d'una forma...
Sí.
M'explico, no? Vull dir que... Però encara estem com nostàlgics, com els discs de vinil, no? I ja tenim allà, mantenim... Però és veritat que aquesta eina ha tingut la capacitat de capilaritzar amb la gent que influeix en tots els nivells dels estaments i ha arrossegat. I ara aquest canvi de nom no acaba d'agradar, jo estic d'acord amb tu que morirà molt aviat, eh? Però bueno, en tot cas segueix tenint molta força.
Per tant, i Ricard, TikTok i Instagram s'ha menjat Twitter?
TikTok ara per mi és l'única xarxa social que està creixent, si parlo des del punt de vista de publicitari,
sí.
D'audiències, ho estan fent amb críticament però molt bé de la seva perspectiva a la creació de continguts, amb la curació de continguts, amb el cuidar el generador de continguts, que és just al revés
que està
fent Twitter. Clar. Exacte, just al revés. El que passa, que jo soc molt diguéssim crític amb el senyor Elon Musk, crec que ell viu 5 o 10 anys per davant nostre. I llavors jo no acabo de veure quin món està veient d'aquí 5 i 10 anys.
Ens arriba un món molt xungo, eh?
Molt xungo, sí.
Si hi ha un mas davant.
El Twitter d'avui, no, està pensant en un Twitter d'aquí 5 o 10 anys que jo encara no el sé veure.
No, ell,
el que sé és que ara se l'ha cargat.
Ell està pensant en aquesta mega aplicació X, que és qualsevol cosa, que és un clon de WeChat, no? Una aplicació xinesa
WeChat
que es pot fer absolutament de tot, eh? Des de treure't el carnet fins a trobar parella, fins a pagar una multa.
Hi ha molta gent interessada en trobar parella.
No, però que això es pugui fer a Xina, que es pugui fer una Uber aplicació a Xina que ho faci absolutament tot i que, per tant, sàpigui absolutament tot de tu, concentrat en un sol agent, que a part és el Partit Comunista, no? Vull dir, el Partit Texas, que es pugui fer a Xina, on hi ha una sola llengua, una sola cultura i una sola moneda, és una cosa. Pensa que aquí hi ha un sistema bancari a dins d'aquestes aplicacions. Clar, quins bancs d'aquí decidiran donar als seus usuaris a una plataforma com X?
Escolta, ara que parlem de sistemes bancaris,
el nostre sistema.
Què en penseu de... Deixeu-me introduir el metavers, no? Perquè al final el metavers no té estructures d'estat, però té una estructura important, que és que té una estructura econòmica pròpia.
Per molts, per això el metavers ha estat un bluff, per alguns, per altres no.
Sí, però té una estructura econòmica pròpia. Llavors, això com no? Al final té la seva moneda, té el seu model, la seva monetització, té la primera eina d'un estat.
Abans de contestar, tenco lo de les xarxes socials. TikTok no és una xarxa social. és un contingut, un generador de continguts. Mm. Competeix contra Netflix, competeix contra HBO, competeix contra Disney, no competeix amb un altre. El seu player és aquest altre, no és una xarxa social. Recordeu, eh? Ell és
competeix amb les televisions.
Competeix amb les televisions, amb tot el tipus de contingut. I ara, sobre el que tu dius, el metavers funcionarà. Segur, segur. El que ha passat és que hi ha hagut un hype a lo bèstia, mal controlat, perquè el cost de produir els continguts del metavers és hipercar. En el moment que es democratitzi i sigui fàcil de fer, hi haurà una sèrie de continguts que n'hi ha allà dintre. I et poso un exemple molt senzill. Aquest dissabte el Barça juga amb el Madrid i llavors què succeeix? Partit al canto i què ens hi passa? 40.000 tios que van al camp. Parir del pal. Només podem veure 40.000 entrades. En canvi, amb un metavers pots tenir 500.000 veient-lo. I 500.000 és...
Estructura econòmica.
Negoci. Correcte. Aquí negoci. No ens oblidem. Negoci.
Deia un concert, i pot ser que sigui també Jordi Urbea, un concert d'intel·ligència artificial. Aquesta cançó que escoltàvem la va crear la intel·ligència artificial simulant si els cantants Drake i The Weeknd, i per tant és increïble, no?, de, que la música també... No t'agrada la música de la intel·ligència artificial?
No és veritat això que dius. No la
Com que no és veritat?
Aquesta
cançó no és de la va crear la intel·ligència artificial?
No, aquesta cançó la va crear un artista utilitzant intel·ligència artificial.
Val, perquè sempre darrere intel·ligència artificial hi ha els humans.
No, clar, exacte.
Dir, això ja ha de quedar clar, però això ja ho sap, no, tothom?
No ho sap tothom. Perquè,
és un copilot.
Perquè és el que diu, no, és el que diu el Ricard, és un copilot. Hi ha molts titulars d'aquests pescaclics, la intel·ligència artificial supera els humans, la intel·ligència artificial és millor que un humà, en, i no és veritat. Llavors, hem de ser molt curosos. Ara, el cas aquest és boníssim. De fet, el tema és molt, molt bo, és indistingible de si l'haguéssim fet una col·laboració, i n'hi ha molts d'aquests temes. Llavors, el fet és que som les persones que creem amb la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial no crea res ni ens supera amb res. Ho dic perquè amb en Masoni... Amb en Masoni hem fet recentment un experiment de creació de música en directe i vam crear una cançó, un tema musical, i, escolta, va quedar fantàstic, i el ChatGPT ens va ajudar moltíssim. Però les parts més interessants, les parts més genials, va ser el músic que els va suggerir i que va guiar i que va descartar allò que no interessava.
Molt bé. Selva, a tu et preocupa que cada vegada més, seguim parlant durant 7 anys dels canvis tecnològics, però estem enganxats a la tecnologia, no? Està creixent també el debat, no?, que cal regular, posar fre aquest ús tan intens amb el mòbil, i sobretot els joves, no?, els joves que ara fins i tot es veuen les pel·lícules, que a mi em preocupa, i les sèries, a 1,5 o a 2. I a mi això crec que pel nostre cervell i pel cervell dels joves no va molt bé, oi?
Totalment,
que no?
Tinc una experiència pròpia. De fet, primer vull comentar una cosa que em sembla molt interessant, no sé si ho sabíeu, però si no, segurament en breu començarà ja a sortir publicat. Sabeu que els treballadors que són moderadors de TikTok a tota Espanya han convocat una vaga indefinida per les males condicions de treball? Aquesta una. I la segona, que Meta ha rebut fa escats hores dos una demanda dies, per causar addicció a adolescents.
A 41
I
estats.
Doncs això, penseu que nosaltres ho estem patint. Quan jo vaig a les universitats a fer classe, que és pràcticament cada setmana, jo he hagut de prohibir que els alumnes tinguin el mòbil al davant, perquè la falta d'atenció que tenen és una cosa greu de veritat. I les cares de cansament, i no és d'estudiar, les cares de cansament, els hi vaig demanar que em diessin, si us plau, que entressin als ajustos i que em diessin quantes eren les hores que tenien encès el telèfon i quin era el tant % de dedicació a cada aplicació. És esfereïdor.
M'encanta que ho diguis perquè, a l'agència diem reunions de 30 minuts sense mòbil. 30, no estiguem una hora, 30, siguem, anem més ràpid, anem per feina, siguem executius, i acte seguit sortim a buscar el mòbil i atenguem tota aquella urgència. Si algú és molt urgent, que ens entri per la porta i digui que hi ha un incendi nuclear que requereix la vostra atenció. Si no, 30 minuts concentrats. 30 minuts concentrats és millor que una hora amb els mòbils, de veritat. I llavors canviem el mètode de treball perquè ens ajudaran molt més de pressa.
Però sobretot pels canvis que està generant en el cervell.
No, ens preocupa, que... ens preocupa els joves, ens preocupa la seva ansietat, no? I l'ús de la tecnologia, no el controlen tant com nosaltres.
Jo aquí voldria fer una puntualització, perquè també fem un abús de llenguatge quan parlem de la tecnologia. Les xarxes socials són l'eina més important, més interessant, més eficient a l'hora de comunicar-nos. És són meravelloses. La intel·ligència artificial ens pot ajudar en, de mil maneres. De fet, sense intel·ligència artificial no hauríem trobat tan ràpid la vacuna de la Covid, eh? I altres tractaments de càncer o processos radiològics. Ara bé, els incentius que tenen segons quines empreses o que el model capitalista imposa utilitzant aquestes tecnologies, a vegades porta a situacions com ara la de dir, escolta, si tot va bé em faig milionari, i si no va bé, escolta, he fotut tota una generació de noies que no accepten el seu cos perquè utilitzant Instagram els hi provoca encara més estrès, i llavors ja passaran els psicòlegs a arreglar-ho. O sigui, el típic cas com la banca, no? Si tot va bé, privatitzem beneficis, i si tot va malament, socialitzem pèrdues.
Bé, escolta, m'ha encantat parlar d'aquests 7 anys de tecnologia. Tenim molts més temes, eh? Segurament aquesta fórmula de tertúlia ens ho passem bé, no? Així, Ganyet, diverses persones.
S'aprèn més tertúlia, eh? Molt de gent tan il·lustrada.
No,
un clic. Es fa un clic, això.
Sí, no? Doncs, escolta, seguirem parlant de tecnologia i sobretot el bon ús, que ens preocupa pels nostres fills i filles, també. Gràcies a tots, de veritat, per ser en aquest 400. Una abraçada, petons.
Gràcies, Chantal.
Adéu.
Una abraçada, gràcies.
Si el teu negoci no està a internet, el teu negoci no existeix. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Experts en tecnologia amb esperit emprenedor i visió internacional.
Així som els estudiants de graus, màsters i cursos de la Salle Campus Barcelona.
Especialistes en arquitectura, business, enginyeria, filosofia i arts digitals.
Últimes places per als màsters amb inici a l'octubre. No et quedis sense. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Descobreix el futur de la salut digital amb Barcelona Health Hub, líder internacional en innovació en l'àmbit de la salut. Des de la seva icònica seu al recinte modernista de Sant Pau a Barcelona, Barcelona Health Hub connecta startups, empreses i organitzacions sanitàries per accelerar la transformació digital del sector. Prepara't pel canvi de paradigma en la salut de futur amb Barcelona Health Hub. Oblida't d'Espanya. El teu mercat és el món. Obre la teva botiga online amb Money, la solució líder en gestió de pagaments digitals. Oblida't d'Espanya. Money.com.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Acabem programa 400 i avui ho fem amb una frase del gran escriptor uruguaià Mario Benedetti, una frase interessant ara que vivim en un món on la tecnologia avança tan ràpid i ens ajuda en tantes coses com hem comentat avui. I aquesta és la frase: en un món tan codificat amb internet i altres navegacions, jo segueixo preferint el vell petó artesanal que des de sempre comunica tant i tant. Clar que sí, eh? Tecnologia sí, però sempre humà, humanista. Gràcies per compartir el Revolució 400. Gràcies, equip. Gràcies, oients. Ha estat un plaer. Take my me to hold on to your time. You got me close, I feel the heat between your thighs. You're way too young to end your life. Girl, I don't wanna be the one who pays the price.
just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
Que ja no tinc cap nou record inèdit. M'arrossego i em limito a navegar repetint el mateix vídeo com un loco cinèfil. El problema és que aquest trasto no em pot despentinar. Em vaig fer el mort i m'he venut el sarcòfag a crèdit i surt en blanc correr a les esqueles de l'as. Amb els diners em vaig comprar un bitllet genèric per tal de tornar al lloc on sempre he volgut estar. M'he posat de tot el mòbil, el soroll que fan les copes. Així no es distingeixen si em volen trucar, si em volen trucar. Tiro el mòbil per la borda per a fer-lo callar. I ara brinden les tortugues bussejant per la mar. Para-ba-ba-ba-ba-ra-ba-ra. I tremola la coberta si ens escolten cantar. Para-ba-ba-ba-ba-ra-ba-ra. Para-ba-ba-ba-ra-ba-ra.
I ara la tortuga aguanta el jefe amb la turra. Li posen dates límit i n'he de per cobrar. Jo he trobat el millor clima al bell mig de l'huracà. I amb el cant de les sirenes em deixo emportar. Puja el sol que és allà on la vida crema. Un banyet sense pudors passejant per la platgeta. I quan ja és fos veiem la mar i morena. No toco amb la pell, cada dia és més morena.
M'he posat de tot el mòbil, el soroll que fan les copes. Així no es distingeixen si em volen trucar, si em volen trucar. Tiro el mòbil per la borda per a fer-lo callar. I ara brinden les tortugues bussejant per la mar. Para-ba-ba-ba-ba-ra-ba-ra.
desitjo és igual però em passa.